Bon dia, Enric.
Oh, hola, hola, Montse, què tal?
Bé,
bon
bé.
Bon dia.
Bé, és que saps què passa? Que la setmana passada, bueno, l'altra, vam dir vindrem la setmana que ve i nada, que no ens van voler la setmana passada.
És veritat, eh? És veritat. Ens han quedat a la porta.
I avui dia de Santa Llúcia.
Sí.
Patrona
que Santa Llúcia
les modistes,
et conservi la vista. No?
No, jo diria diferent. Jo diria, Santa Llúcia et conservi les orelles perquè la vista ja està perduda.
Això després de ficar-me contra un arbre, no?
Això, sí.
Com aquell
dia. És, molts anys de portar ulleres. I com cada setmana farem un repàs de la cartellera, tot i que aquesta setmana no tenim documental.
No,
no.
El deuen haver guardat per Nadal.
Exacte. I parlant de Nadal, la setmana que ve és l'últim programa de l'any.
D'aquest any.
D'aquest any.
De l'any.
Mos tenen marejats. Ara sí, ara no, ara sí, ara no.
Sí, és veritat, eh?
I la primera pel·lícula. El ataque a los titanes, el rugido del despertar.
Hola.
¡Yarunda va! ¡Iba! ¡Coco de! ¡Sobo a Iba! ¡Coco de Kimeru!
Está nervioso este hombre, ¿eh?
Mol.
Bé, això és una pel·lícula japonesa que pertany a un grup de pel·lícules de sèries d'animació japoneses que és un lío. Perquè resulta que es veu que hi ha la pel·lícula Ataque a los Titanes, la pel·lícula parte 1, parte 2, però això no són pel·lícules de cine, són pel·lícules de DVD. Després hi ha Ataque a los Titanes, que van estrenar el 2015, Ataque a los Titanes 2, El final del mundo,
pobres
que van estrenar
titanes, no?
El 16, i ara El rugido del despertar. I a part, aquestes pel·lícules són recopilatòries d'una sèrie que es fa per capítols, un embolic.
Bueno,
no ho he entès.
És difícil d'explicar.
És difícil d'explicar.
I més si no coneixes, si no coneixes la sèrie aquesta dels capítols.
Exacte. Està basada en uns còmics que es veu que al Japó són un fenomen. De què va això?
Bueno, això és el...
A veure si aclarim alguna cosa.
Les històries del manga, eh? És un gènere fantàstic i d'acció, d'animació, clar, perquè és dibuixos de manga. I jo, mira, ara et llegiré més o menys el que diu...
De què va?
El tema de què va la pel·lícula.
No entendrem res.
No.
Ja m'ho veig.
Sembla que sigui en japonès. Eren Jaeger i el resta del 104 cos d'entrenament ja pertanyen a Survey Corps. O sigui, hi ha uns tios que s'estan entrenant, no sabem per què, que pertanyen a un cos amb pinta de militar. Ja estan a punt per enfrontar-se als titans una altra vegada. Els titans deuen ser els dolents, diríem, no? O els perillosos. Però a la seva preparació, quan s'estan acabant d'entrenar, es veu interrompida perquè els invadeixen els Wall Rose. Aquests, els Wall Rose, no sé qui són, però són uns que els invadeixen quan ells s'estan preparant. Aleshores, el Survey Corps, que és aquesta colla on ells pertanyen, aquesta mena d'exèrcit, irà a salvar el mur. O sigui, hi ha un mur que s'ha de salvar. I, a més, descobrirà més sobre els titans, que els titans són aquells contra qui lluiten. En fi, és la tercera pel·lícula de la saga aquesta que recapitula els episodis. Mira, aquí diu que recapitula els episodis del 26 al 37. I no sabem de què va, Montse, no ho podem explicar.
És que, saps què passa? Que ho han fet malament, això. Perquè Pol, el fill nostre, treballa.
Sí, sí.
Però és la sèrie que està veient.
Clar.
Cada nit, quan arriba de treballar, que s'enganxa a la tablet a veure això. Per tant, teníem que haver-li fet un tercer grau
ahir, si a mi,
quan va arribar, perquè ens expliqués de què anava.
Sí, però ell tenia feina, ell estava per altres coses. És com si et fessin explicar de què va el Bola de Drac.
Exacte.
És
que
això,
és impossible.
Que és una sèrie d'aquestes que porta 12 anys fent-se i que
encara,
encara no saps de què va.
Bueno,
va, anem per una altra, Montse, anem
sí,
per una altra.
Sí, anem per una altra, que entenguem una miqueta millor.
Sí, esta hem fet tard.
Aquesta ja. Hem fet tard, naltros, de vida ja, eh?
Sí.
Mortal Engines. Mortal Engines és una pel·lícula neozelandesa dirigida per Christian Rivers, que és el mateix director de l'última versió de King Kong, i que està protagonitzada per Hugo Weaving, que el vam veure a The Mood, al Hobbit, a V de Vendetta, però si et dic que és la Jane Smith de Matrix, segur que et ve la seva cara.
I tant, a sí? Més repetida.
Molt bé. Aquesta pel·lícula, la crítica la deixa una mica així. Diu, és molt prometedora, però una mica incomprensible i esgotadora i desordenada. O sigui, jo crec que és un despilfarro de mitjans sobre un croma, sí, amb molt d'ordenador, molt de foc i poca xitxa.
Jo veient el tràiler...
No, el tràiler és espectacular.
M'ha recordat molt Avatar. Saps aquelles avions i aquelles màquines...
Comandades que, per una persona
sí,
que va
que
dins.
Exacte. Sí. Però a més són màquines que irrompen en la naturalesa, diríem.
Sí, de manera destructiva.
Exacte, aixafant-ho tot.
Sí, sí, sí. No, el tràiler és espectacular, i a més vist al cine que el vam veure,
sí.
Brutal. Però això, un foc d'encenalls, em sembla.
Sí, però bueno, pensa que el director d'aquesta adaptació és Christian Rivers, sí, que aquest tio havia estat en els efectes visuals de El Hobbit i del Senyor de los Anillos.
Sí.
Per tant,
és algú que domina la tècnica.
Un gran creador de fantasia.
Exacte.
A veure, de què va el tema?
De què va?
Tu em preguntaràs de què va.
De què va, Enric, el tema?
Molt bona pregunta.
M'agrada
que em facis aquesta pregunta. Perquè t'ho puc explicar. És un món post-apocalíptic. Vol dir que hi ha hagut l'apocalipsis.
Segons Sant Mateu.
I després què passa? Bé, doncs, mils d'anys després de que la civilització, tal com la coneixem ara nosaltres, fos destruïda, la humanitat s'ha adaptat i ha evolucionat a una nova forma de vida. Aquesta funciona en ciutats gigantesques que es mouen. I aquestes ciutats gigantesques en moviment deambulen per la Terra i ataquen despiadadament els pobles més petits que atropellen pel camí.
Vale.
D'on treuen mitjans per anar vivint. En aquest entorn tenim una noia que està fugint, que es diu Hester. Es troba amb un noi que es diu Tom, que és un orfe que malviu en una d'aquestes ciutats que caminen soles, i els dos, tot i que són molt diferents, s'ajunten i s'alien en una lluita que portarà a canviar el futur. Bé, aquesta és la primera de les novel·les fantàstiques d'una tetralogia que es diu The Mortal Engines Quartet, el quartet dels enginys mortals, que estan escrites per Philip Reeve, i realment aquesta història de les ciutats que es van menjant a tothom i sí, que a més no poden sobreviure soles.
És una bona metàfora de totes maneres, això de la ciutat
això,
que s'ho menja tot.
Exacte, ja es veu venir.
Anem per una altra. Va, doncs, ens anem a Dinamarca. Expediente 64, los casos del departamento Q.
Karl, jeg læste, hvad du skrev om i din anbefaling.
Mm. Hvad er det for mig?
Assad har siden 2013 arbejdet for mig på Lille Ko. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år, Karl. Var det det bedste, du kunne finde på at sige?
Ens parlen en danès, al trailer, per això no ho entenem.
Jo ho entes perfectament.
Sí, veritat. Molt bé, doncs aquesta pel·lícula, Expediente 64, està dirigida per Christopher Bow i és la quarta entrega després de Misericòrdia, los casos del Departamento Q, Profanación, los casos del Departamento Q i Redención, los casos del Departamento Q, una tetralogia dels detectius Carl Mork i Assad, que estan interpretats per Nicolai Likas i per Fares Fares. A Fares el van veure, si no m'equivoco, a Ocean 12 i alguna altra pel·lícula que han vist que ara no em ve al cap. però també dir que la resta d'actors secundaris són actors usuals, o habituals de la sèrie Bronn,
que van veure, sèrie,
una gran sèrie que està
que
feta
és.
Per Dinamarca i Suècia, justament el pont que connecta les dos
nacions,
els dos estats, exacte. Un crim, que està bueno. Per tant, té, suposo, aquesta atmosfera negra, aquesta atmosfera de crims, de thriller, a més, segurament barrejat amb una mica de crítica política, perquè això, la novel·la negra i el cine negre, està molt bé perquè hi ha una part de crítica social i de crítica política.
Sí, a més, des de sempre, a les primeres pel·lícules de cinema negre americanes també hi havia la mostra del submón, de la gent que pateix, de...
Exacte,
i de la gent de qui aquest... abusen.
Clar. Sí,
bueno,
molt
aquí,
bé.
Aquí va, estem a Dinamarca. A mi em recorda les novel·les nòrdiques, jo què sé, de la Camilla Lambert.
Dels Millennium,
sí.
I tot això.
Estem a Dinamarca i dos obrers en un antic apartament de Copenhague troben, darrere d'una paret falsa, tres cadàvers momificats i que estan asseguts al voltant d'una taula on hi ha una quarta cadira que no hi ha ningú. O sigui, quatre cadires, tres asseguts momificats i una cadira sense ningú.
A mi aquesta...
Tu t'imagines que et fas
sí,
fer la cuina i et trobes això?
Jo això ho he vist. Això no sé si és un... com una... o sigui, una introducció similar a una altra novel·la negra.
Sí, això... però era en un... a veure si me'n recordo, era en un bosc i
sí,
estaven asseguts
sí,
com per celebrar alguna cosa,
sí,
un sopar...
És que sí?
Sí.
Jo diria que això era o bé de la Camilla Lackberg...
No.
O de...
Em sembla que els de Fila Zero això no els importa massa.
No, bueno, és igual. Vale, sigue, perdó. Ara jo ja m'animava, mira.
Sí, és veritat. És que com que no en sèiem gaire...
No...
Bueno, total, que els paletes es troben allà tres morts al tirar una paret i, hòstia, avisen a la policia. I clar, això ho investiguen pues, el Carl Morg, que és el detectiu, i el seu assistent, que es diu Assad. Molt bé. Han de descobrir qui són les mòmies. I segueixen les pistes fins a una institució on hi feien experiments mèdics fa anys. I allà intentaran descobrir qui era el que havia d'ocupar la quarta cadira, la cadira que no hi havia ningú. Total, que a partir d'això és tota aquesta investigació i no ens diuen com acaba, perquè clar, aquestes coses s'han d'anar a veure per saber com acaba.
Claro.
Doncs res, ja tens aquí...
Aquesta
és
sí que està, sí que anirem a veure-la, aquesta. Sí.
Perquè té aquell to nòrdic de les novel·les nòrdiques...
Que una mica truculent.
Sí, però inclús en les pel·lícules nòrdiques també surt el Bronn, per exemple,
sí.
Aquesta sèrie, El pont,
sí.
També és boníssima.
Sí.
I a mi això
som
molt fans, em dona aquest aspecte de bona pel·lícula de crims.
Vale. Doncs anem ara a la única pel·lícula americana de la cartellera d'aquesta setmana. Anna i l'Apocalipsis. Further updates, reports of mass infection with the as yet unidentified virus continue to come in from across the world. Hora de despertar-se. Bueno, és la primera pel·lícula de John McFane. La crítica diu que és una pel·lícula grotesca de terror. Jo, ja sabeu tots, els que ens seguiu, que el terror no l'aniré a veure mai.
Des de la fila 0 a la fila 150.
Exacte, i per tant no l'aniré a veure. Però si a més del terror hi barreges el Nadal i barreges una estracanada, encara menys. Per tant, jo
et
deixo que expliquis de què va, perquè jo no penso dir res més.
No, però mira, Montse, això no ho tens ben enfocat.
No?
És de terror, però fa riure. Per tant, no és de terror, no fa por. És de zombis.
És una estra... Vale. Pues ja estem.
Vale.
Ja hem arribat a on volia arribar.
Molt bé. A la tranquil·la localitat de Little Haven, que sabeu que és un poble molt tranquil i molt xulo, resulta que l'invadeixen el poble aquest una colla de morts vivents, de zombis, que com que és època de Nadal amenacen amb xafar-li les festes de Nadal a tot el poble. I aleshores hi ha una noia que es diu Anna i té una colla d'amics que es veuen obligats amb aquesta invasió a matar, a lluitar i a barallar-se amb els zombis i busquen com a lloc per defensar-se tots junts a l'institut, l'escola.
Sí,
I allà doncs, és on els familiars han d'anar cap allà perquè allà estaran més o menys... és més fàcil de defensar. Els que aconsegueixen arribar-hi, de familiars, a l'institut, descobreixen que els humans poden ser més bèsties que els zombis. I total, que amb la civilització que es va fent malbé al voltant, amb prou feines poden confiar els uns amb altres. I l'Anna i els seus amics s'enfronten a aquesta amenaça, fixa't, amb tota la seva energia, sobrevivint inclús a ninots de neu, que són zombis, i fan salvatges despedides de solter, adolescents desenfrenats i a sobre números musicals.
Molt bé,
és un musical.
Genial.
Però
vaya
és,
còctel.
Però és de riure i és de... que bé,
vale.
Ja està, home.
Bueno,
és de
qui
terror.
Vulgui anar a veure zombis, ninots de neu.
És que tu aconseguiràs que ningú vagi al cine.
No, ojo, ojo.
Anem per una altra.
Ojo, que... Mira, abans de passar a l'altra, un moment... Les pel·lícules nominades al Goya d'enguany,
sí,
totes són les que hem recomanat fervorosament des d'este programa.
Home, què et penses, que no escolten el programa?
El Reino.
Què et penses, 13 que no escolten Radio La Cala?
Campeones, 13 nominacions.
Claro.
El fotógrafo de Mannhausen, 3 nominacions. Sí, que són bons.
Perquè ens escolten, home.
Vinga, doncs.
Va, anem per l'altra.
Anem a una altra de humor. Mi amor perdido.
Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío.
Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros 6 meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar.
Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejemos.
Pero ahora estoy enamorado y es maravilloso. Pero también es una mierda, porque al final todo siempre sale mal.
Esto se acabó.
Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia.
Las parejas están abocadas a romper.
Mi amor perdido, una pel·lícula espanyola dirigida i escrita per Emilio Martínez Lázaro, conegut per El otro lado de la cama, Los dos lados de la cama, 13 rosas i Los 8 apellidos vascos i Los 8 apellidos catalanes, amb un protagonista com Dani Rovira, que ja vam veure a Los 8 apellidos catalanes i a Los 8 apellidos vascos, i que ara està en cartellera en Super López.
Sí, senyora. Això va de... A veure, tenim un Dani Rovira que fa de monologuista.
Que raro.
O sigui que, de fet, no...
Fa una
no...
mica d'ell mateix.
Sí. Però figura que és un monologuista que comença a tenir èxit. I hi ha una actriu de teatre que sobreviu treballant com a cambrera i els dos s'enamoren justament la mateixa nit que acaben de barallar-se amb les seves respectives parelles. I decideixen anar-se a viure junts. Quan estan vivint junts, acullen un gat que han trobat pel carrer. I una tarda, plantejant-se que tota la relació s'acaba, tenen una discussió que finalitza amb la ruptura de la relació. Ho deixen córrer.
No, bé.
Paral·lelament, el gat, que li diuen Mi Amor, el gat es diu Mi Amor, per això el títol, eh?
Sí.
El gat s'escapa i desapareix. La noia, que es diu Olivia, al final acaba creient que el gat està mort. Igual que l'amor que els unia. O sigui, lo del gat ve a ser una
metàfora.
Això, una metàfora de l'amor. I resulta que de cop i volta ella se n'entera que Mario, que és el monologuista, té el gat. I quan descobreix que ell té el gat i que està viu i no està mort, per tant, l'amor està viu i no està mort, no sé si m'entens.
Eh? T'entenc perfectament.
Aleshores se sent enganyada i li declara la guerra a Mario. En fi,
bona.
Amarra i desmarra.
Amarra i desmarra.
Però també una pel·lícula divertida.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues
no,
ja
esta
està,
sí que l'aniria a veure, veus? Va, i fent pel·lícules espanyoles, pues anem a la següent, que també ho és, dirigida per la gran Itziar Bollaín, Yuli.
Uno, dos, tres, cuatro y estiro. Carlos, por favor.
m'encanta. Una pel·lícula, ja dic, espanyola, però sobre, és un biopic, és la història de Carlos Acosta, que en aquesta pel·lícula s'interpreta a ell mateix. La directora, no cal presentar-la també, Te doy mis ojos, també La lluvia, El olivo, i a la pel·lícula, a més de Carlos Acosta, pues, també intervé Santiago Alonso, que és director i coreògraf, que va ser Premi Nacional de Dansa l'any 2006. Una pel·lícula que ha estat premiada a millor guió en el Festival de Sant Sebastián i nominada a millor música als Premis Feroz. Diuen que és una pel·lícula apassionada, no? I suposo que, clar, és veure... Bueno, ja ens ho explicaràs, eh? Mira. Una mica aquesta passió pel ballet, però més induïda que
sí,
pròpia.
Sí, sí, sí. Bueno, com deies, explica la vida de Carlos Acosta i és un... Carlos Acosta és una mena de Messi de la dansa, saps? Una llegenda. I és el primer ballarí negre, cubà, que interpreta alguns dels papers més famosos del ballet que originàriament van ser escrits perquè el ballessin gent de raça blanca.
Uh-huh.
Això ho fa en companyies com el Houston Ballet o el Royal Ballet de Londres. En aquest Royal Ballet de Londres és on ha acabat fent de primer ballarí durant més de 15 anys. Per tant, un tio reconegut tal i qual. I la pel·lícula explica la seva història des de la seva infància i resulta que és que quan era petit el feien anar a ballar, però a ell no li agradava ser bailarín. I totes les proves que li feien fer no li agradava, però en canvi tenia unes dots innates boníssimes i per això té el gran èxit. I, tot i tenint el reconeixement internacional, mai vol oblidar els seus orígens.
Molt bé.
I ell arriba amb un tros del tràiler, diu me parece que soy el único cubano que quiere estar en Cuba.
Molt bé. Molt bé. Doncs la següent pel·lícula canvia de registre completament i és una pel·lícula italiana que es diu Aquarela.
A los 13 años quería ser pintora. Experimenté con acuarelas, con témperas.
Moscone.
Soy yo.
Adelante.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Silvio Soldini, que ha rebut una nominació a millor actriu justament per a Valeria Golino, que és la protagonista d'aquesta història, i que, bueno, és una història d'amor.
Sí, però és
amb un impediment.
La idea és ocorrent, perquè Emma és una doctora que ha aconseguit treballar de doctora, que és osteòpata, tot i que és cega i té una ceguera permanent, vull dir que no té solució. Però un dia li fa pues, un latent a un home que es diu Teo, que és un pacient que és publicista. Treballa i viu molt centrat en la imatge, per tant. I resulta que va i s'enamora de la Emma. És a dir, tenim un home centrat en la imatge, enamorat d'una dona que és cega i, per tant, no té imatges allà. Resulta que, bueno, comencen una relació... Però el que Emma no sap és que Teo, a més de tenir un treball estable i una casa, també té una dona. I la dona comença a sospitar sobre els dies de voluntariat amb una cega en les que participa el seu marit, que és com li explica el per què de vegades no hi és. No? Diu, és que estic fent de... faig uns dies de voluntariat amb una pobra cega.
Pobre.
En fi,
que mientras tanto...
Va, una altra.
Va, una altra, també espanyola. Trote. Ja sentim el trot dels cavalls, eh?
Sí.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Sergio Baños, la seva primera pel·lícula, protagonitzada per Maria Vázquez i Celso Bagallo, que vam veure recentment a Fariña, i diu que és una òpera prima però que demostra un gran domini cinematogràfic. Per què
sí,
això?
Sí.
Per què ens ho diu?
Bueno, hi ha imatges molt maques en el tràiler, eh? A veure, va d'una noia que es diu Carme, que és molt introvertida i solitària, perquè resulta que viu aïllada en un poblet a les muntanyes de l'interior de Galícia, amb el seu pare, amb qui quasi mai parla, i amb la seva mare, que està malalta. Ella treballa en un forn de pa. però les circumstàncies que l'envolten no la deixen escapar, tot i que ella voldria marxar del poble, però bueno, tenint el pare i la mare i tot això. Fins que rep un missatge en la que l'accepten per treballar en un hotel de la ciutat. I tot això passa durant la Rapa das Vestas. Això és una festa popular de la zona que es fa on es fa una mena de lluita entre l'home i els cavalls per poder tallar-los la crin, els cavalls.
Sí.
I es veu, pues, bueno, i ara s'ha sentit, els cavalls que van tots agrupats amb les crins llargues, i és el com els hi tallen la crin, pues, exposant-se a l'home.
Està bé, va ser maco, encara que sigui per veure aquestes escenes, no?
Sí, sí, d'escenes té molt bona pinta.
Molt bé, i l'última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana és La búsqueda de la felicitat.
Vamos, niños, tomaos el desayuno.
Papá, se va al trabajo.
Adiós, cariño.
La búsqueda de la felicitat, escrita i dirigida per Dominique Savage, un director de ben poques pel·lícules, però de molta tele, que ha estat pel·lícula nominada millor actriu per Gemma Arterton en el British Independent Film Awards, i una pel·lícula que també està protagonitzada per Frances Barber, que vam veure a la llibreria Silk o Les estrelles no moren en Liverpool. Jo en aquesta pel·lícula m'agradarà veure-la.
Sí, sí, sí. Mira, el tema és molt comú, i tot i que no acaba sempre així. Tara és una dona que estima profundament els seus fills, i per tots els que la coneixen la seva vida és perfecta. Té marit, fills. En realitat ella per això se sent atrapada, li falta alguna cosa. Algú que no ha complert o algú desconegut li dona un buit interior que li dona mal rotllo. La seva família i els seus amics no entenen què li passa, si ho té tot, si està la mar de bé, no? I llavors ella arriba a un punt en el que decideix escapar-se de casa per trobar un lloc on poder tornar a ser ella mateixa. Així se'n va en un viatge íntim, personal, trencant la seva rutina. Se'n va a una altra ciutat i a través d'una sèrie de gent amb qui es troba descobreix una dona, descobreix el que ella realment és i el que realment sent i quina vida realment vol.
Molt bé, molt bé. És interessant, si més no és interessant, perquè bueno, jo crec que és més comú del que ens pensem.
Sí,
com
bueno,
a mínim el desig.
Que s'arribin a marxar, no.
Però com a mínim el desig que segur que sí.
Que no se sent,
i quan estàs en aquella
no
voràgine de corre, niño, el desayuno, corre que fem tard a l'escola, corre que no arribem a l'entreno, corre que no sé què.
Ai, Montse.
Sí.
Bueno, a veure, hem posat
tot
una música.
Passa.
Ei, hem posat una música. Perquè resulta que,
com hem dit, avui és Santa Llúcia.
I Santa Llúcia et conservi la vista. Les modistes, hi ha una pel·lícula que es diu El hilo invisible, que vam parlar d'ella aquí,
que va guanyar uns Oscars a vestuari i tot.
Exacte.
Això, i ens ha semblat que era una manera dolça d'acabar el programa.
Exacte. Dedicat
barrejant,
a tothom que cus,
dedicada a tothom que cus. Exacte.
I els que porten lo cosit també.
I jo, com que no he sigut mai gens afortunada per fer-ho,
bueno,
perquè
havia...
ho he provat, però la meva mare era una gran modista, m'encanta aquesta música i penso que, com dius, és un homenatge a aquesta.
Exacte.
Gent que cus i escolta la ràdio.
Sí, senyora.
Molt bé, doncs, hem arribat al final.
Amics de Filazero, que Santa
Llúcia
us conservi
la vista
i el bon humor.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.